El Salto Radio está sonando.
Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha.
Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble.
I seràs per a sempre poble. I patiràs i esperaràs. I aniràs sempre entre la pols.
Et seguirà una polseguera.
I tindràs fam i tindràs set.
No podràs escriure els poemes.
I callaràs tota la nit.
Mentre dormen les teues gens.
I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots.
No tan parit per a dormir. Et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble.
I tu seràs la paraula viva i amarga.
Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci.
Deixaràs de comptar les síl·labes.
De fer-te els nus en la corbata.
Serà un poble, caminant entre una amarga polseguera.
Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició.
No tot serà, però silenci.
Car dirà la paraula justa.
La diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula.
Amb voluntat d'antologia.
Car la diràs honestament.
Iradament, sense pensar.
En ninguna posteritat.
Com no siga la del teu poble.
Potser et maten o potser se'n riguen. Potser et delaten. Tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte, camines decididament.
És el llegat de Vicent Andrés Estellés. Un llarg testament fet de paraules. El fill i net dels forners de Burjassot va esdevenir la veu del poble valencià. Va morir un 27 de març. Demà en farà 31 anys. Però no només això. Enguany, el País Valencià, Catalunya i a escala més petita, les Balears, celebren el centenari del seu naixement. I al llarg de l'any hi haurà presentacions de llibres, concerts, obres de teatre i, evidentment, recitals de poesia i sopars en honor al poeta. D'aquest fill de l'Horta de València se n'han dit moltes coses bones. Se'l compara, de fet, amb Ausias Marc. Per aquesta raó, costa d'entendre que el govern autonòmic no participi en l'any Estellés. Ho farà, en canvi, el Ministeri de Cultura. Així ho va anunciar Ernest Urtasun un dijous passat. D'aquesta manera, la poesia d'Estellés arribarà més enllà dels territoris de parla catalana i creuarà, també, les fronteres espanyoles. De tot això n'hem parlat amb Pau Alabajos, cantautor i artífex d'una biografia del poeta, Vicent Andrés Estellés, La veu d'un poble, publicada fa poques setmanes per l'editorial Sempre.
No sé si han calculat molt bé l'impacte que anava a tindre aquesta declaració de guerra que va fer el president Barrera quan va dir que ni un cèntim per a la càtedra Vicent Andrés Estellés, perquè és un poeta molt estimat pel poble, és a dir, d'ençà 2013, que van començar les festes, els sopars, les nits estellers, n'hi ha una cinquantena, una seixantena, no?, de pobles i comarques que, de manera espontània, sense cap suport institucional, organitzen festes i sopars per a celebrar la poesia d'estellers. Aleshores no s'entén eixe atac tan directe i ha fet que una sèrie d'entitats decidisquen aplegar-se en la plataforma cívica 100 d'estellers, que és la comissió de commemoració del centenari, però de la societat civil. I aquest atac ha fet que molta gent torni a mobilitzar-se. Ho veiem en cada una de les activitats que s'organitzen. Això el que vol dir és que la gent sí que té ganes d'estellers. El poble segueix estimant-se de la mateixa manera el poeta per moltes declaracions de guerra que pugui fer un conseller.
La filòloga Aina Montferrer no és tan entusiasta, tot i que creu que segurament la negativa del govern valencià tindrà el resultat contrari. Ella l'anomena efecte Camacuc, en referència a l'augment de subscriptors que ha tingut la publicació infantil des que l'Ajuntament de Borriana va decidir deixar-la de rebre fa poc més de mig any.
A veure, una cosa que tenim bones valencians és que com que estem acostumats a funcionar des de la subsistència no governamental, a excepció dels últims 8 anys i alguns moments més de la història, però no molts, doncs què passa? Que sabem articular-nos bé des de l'associacionisme i des dels col·lectius i ja està, però bé, també és veritat el que tu dius, que no sabem si tindrem l'efecte rebot contrari, no? L'efecte que jo anomenaria efecte Camacuc, no? En el sentit que ixa crítica des de l'extrema dreta valenciana de Vox i en connivencia amb el PP, que mai no es pronuncia així, però que deixa fer tot i més a Vox, doncs a vegades això que ha fet, per exemple, l'efecte Camacuc, és que Camacuc ha guanyat molts més subscriptors. No ho sabem, hem de jugar des de l'operacionalitat, des de la guerra de guerrilles i saber traure rèdit de, fins i tot de les crítiques i fins i tot de la gent que intenta perjudicar el valencianisme i de la ignorància de l'extrema dreta i intentar girar, no? Girar la truita i aprofitar-ho al nostre favor.
Vicent Andrés Estellers va néixer al poble de Burjassot el 4 de setembre de 1924. Va aprendre l'ofici de forner i el d'orfebre, però volia escriure. Estudià a l'Escola Oficial de Periodisme de Madrid i el 1948 començà a treballar al diari Les Províncies. Publicava en castellà, però arrossegava expressar-se en la seva llengua materna. Per això, quan el desembre de 1951 Manuel Sanchís Guarner va presentar el Diccionari Català-Valencià-Balear, Estellers va començar a plantejar-s'ho seriosament.
Presenten allí el Diccionari Català-Valencià-Balear i aleshores Estellers va cobrir-ho com a periodista. I Sanchís Guarner, d'alguna manera, li diu que si escriu en valencià i Estellers li contesta encara no. I Sanchís fa una resposta que em sembla molt necessària, que és: això té solució. Encara no, si és encara no, és que tens voluntat d'acabar escrivint en català. I de fet, crec que Estellers se'n sent deutor, és a dir, que en un moment determinat acaba dient que si ella escriu en català és per aquesta conversa que va tindre amb Sanchís Guarner en aquells baixos de l'Ajuntament de València, amb el marc, no?, del Diccionari Català-València-Balear.
Mig any després, el poeta viatja a Tarragona per cobrir com a periodista el trasllat de les despulles del rei Jaume I de la catedral al monestir de Poblet. La breu estada fou l'inici també d'una història d'amor amb la ciutat i contribuí a la seva presa de consciència sobre la unitat de la llengua. Les seves passejades pels carrers de Tarragona ressonen els versos del primer poemari que va publicar en català, Ciutat a cau d'orella. Ens trobem el 1953.
He aixecat mentre escrivia el cap i amb ulls cansats de la cal·ligrafia he vist enllà damunt d'una tauleta que hi ha al racó del nostre menjador, entre papers i llibres que m'estime, com un ocell de ritme popular, com un gresol, una fotografia de fa 1000 anys o de fa 4 dies. Tu i jo, Isabel, feliços d'un amor, i més enllà les sitges del meu poble. La veig sovint i et recorde moltíssim. El cos esvelt, com un cànter de nàquera, i un breu ocell de tristesa als teus ulls. m'ha ajudat molt de nit, mentre escrivia, entre papers i fortuites síl·labes, com que la nit intenta orientar-se amb mans, amb ulls. Jo t'evoque i et mire aquell instant de l'any 48. Tu vares fer que cregués altre cop i m'has donat la teua companyia, el teu discret silenci, el teu ajut. Aquesta nit t'he mirat novament. Et tinc i et veig com et veia el meu cor el dia aquell de la fotografia.
Sonata d'Isabel és la poesia predilecta d'Estellers del cantautor Pau Alabajos. El tema que hem escoltat forma part del primer treball discogràfic que Alabajos va fer sobre el poeta de Burjassot, molt abans de saber que acabaria estudiant-ne la biografia. Ell mateix ens explica quan va conèixer els versos estellesians i com el varen influir.
Jo el vaig conèixer quan era ja un adolescent, igual tindria 16 o 17 anys, va caure en les meues mans el llibre de Meravelles i llegint els Amants, no?, em va semblar un poema tan potent, tan brutal, que m'interpel·lava en aquells anys de descobertes i de primeres vegades, no?, de moltes coses. I gràcies a aquest llibre i gràcies a aquest poema crec que vaig entrar en altres poemes d'Estellers, però també vaig saltar a altres poetes, no? I això crec que va ser com una finestra oberta a la literatura i per això li estic tan agraït, perquè després, no?, quan ja vaig començar a dedicar-me a la música, vaig pensar, això que ell m'ha aportat, no?, poèticament, literàriament, personalment, no?, emocionalment, ho puc retornar en forma de cançons, que és una manera de divulgar el seu treball i fer-lo connectar amb el gran públic, i això sempre és interessant.
Alabajos ha recitat i cantat desenes de versos estellesians i el dia 16 va estrenar el muntatge teatral Arbre de pols, a la ciutat on tant va estimar i va patir el poeta, València. S'ha convertit en un dels noms, veus i rostres de la celebració 100 d'Estellers. No sobta que l'editorial Sembra li encarregués justament un capbussó a la vida de l'artista. El llibre de Pau Alabajos no és una biografia acadèmica i llarga, sinó un cant emotiu de la vida d'Estellers. Un recull d'anècdotes i versos sovint desconeguts. Un viatge per descobrir l'autor del llibre de Meravelles i no separar-se'n mai més.
Però no hi havia este artefacte que Mercè me'l va explicar com que es necessitava un artefacte de divulgació, és a dir, que tinguera entrada o cabuda, no?, en l'aula, per a fer que l'alumnat de secundària, sobretot, s'acostara d'una manera més amable i més àgil a la figura de Vicent Andrés Estellers, i també per al públic que no està molt familiaritzat amb la poesia estellesiana, doncs també que tinguera una ferramenta, no?, per a fer-ho d'una manera mitjanament lúdica, no?, perquè és un text que no té unes pretensions massa acadèmiques, sinó realment fer un itinerari emocional al voltant dels versos que parlen de la vida quotidiana del poeta.
Llegir Estellers és viure la seva quotidianitat. El poeta es despulla davant nostre. Enumera els carrers que el duen cap a casa, els plats que cuina la seva esposa, els somnis d'infant romputs per una guerra feta de misèria, la mort d'una filla que tot ho amara, al mar de Mallorca, on hi troba la pau. Alguns d'aquests temes universals l'acosten també al poeta que més el va influir, Ausias Marc. D'ell n'ha agafat algunes marques d'estil, com explica Aina Montferrer.
O sigui, jo soc aquest que em dic Estellers, en el llibre de Meravelles, en la primera part, té una influència molt gran d'Ausias Marc. Ausias Marc apareix tant de manera explícita el seu nom en l'obra com també apareixen els seus temes, l'amor i la mort, i estructures, l'estructura comparativa, si com aquell qui o si com aquell que, i també jo sóc aquest que, tot això és molt present en l'obra d'Estellers i també molts paratextos, és a dir, molts títols, moltes cites.
Estellers no podia imaginar que dirien d'ell que és el poeta valencià més important després de Marc.
Ausias Marc és un gran poeta mundial, o si volem, europeu, de la seva època, perquè és el primer poeta o dels primers poetes que la poesia de moda de la seva època, que s'escrivia en occità, que era la poesia trobadoresca, ell decideix fer-la en la seva llengua pròpia, que és el català, i això encara no s'havia fet ni en italià, ni molt menys en castellà, ni en anglès, ni en francès. És a dir, que en aquest moment el que fa Ausias Marc és molt potent quant a literatura universal, paregut al que fa Ramon Llull, no? Que és escriure filosofia en la seva llengua i no en llatí. És una maniobra mirada en distància enorme, no? I sí que és veritat que Estellers, sobretot un Estellers que escriu en els anys 50, elabora obres amb una manera d'expressar-se innovadora internacionalment, com ara el seu realisme social, de La clau que obri tots els panys, o de l'inventari Clement de Gandia, o d'altres obres seues que són innovadores en la literatura universal.
Alma Bonet és la cantautora que fa posar veu i música als versos de Vicent Andrés Estellers dedicats a les illes. El poeta es va enamorar de la claredat de l'aigua de la mà de Mallorca. Va teixir amb la més gran de les Balears una relació apassionada i tendra. Va cantar la bellesa de la seu, la perfecció de les marjades, la humilitat de la seva gent. Un cunyat de l'escriptor treballava a Santa Ponça i això li va permetre passar diversos estius a l'illa. Aquí va conèixer Josep Maria Llompart, un altre poeta, palmesà, de família benestant. D'origen oposat al seu, però amb interessos comuns. Els va unir la llengua i així va ser com el 1970 Estellers va publicar a l'editorial Moll Lletres de canvi. I dos anys més tard, L'ofici de demà. En aquest punt, l'admiració del valencià per Llompart era magnífica. Ho explica, entre anècdotes, el periodista i escriptor mallorquí Sebastià Ben Nàsser.
M'agradava molt la vàlua literària, com a editor, sobretot, de Llompart. I, a més, he de pensar que l'editorial Moll feia les coses molt ben fetes en aquella època. Fins i tot es produeix la circumstància que un dia estava a Estellers aquí a casa nostra, ja havia tret un llibre, i aleshores li diuen, escolta, passa per les oficines, que llavors estaven al carrer Torre de l'Amor, que hem de signar el contracte. I contra la llegenda que Estellers va anar i va dir, xe, un altre Virgo que em trenquen. Vol dir que era la primera vegada que li feien un contracte per un llibre, si jo no estic equivocat, era el sisè o el setè que publicava. Per tant, dona idea de que malament es feien les coses al país en aquell moment i que bé que ho feia Moll ja llavors.
El pes de l'illa en els seus records és tan fort que li va dedicar el tercer llibre de les seves memòries, Quadern de Bonaire. Aquí trobem un fragment dedicat a un plat tan senzill i quotidià com és el pamboli. Fa així. Menjar-se un tros de pamboli i sal És una d'aquelles coses que de per si justifiquen un viatge a les illes. El pa és d'una condició cerealment excel·lent, ben pastat i ben cuit, amb una raonable crosta. L'oli és fi, suau, amable. Pel que fa a la sal, en té la dosi justa i raonable. I la fricció del tomàquet ha estat feta, no místicament, no profundament, sinó com es deu fer, un refregor i prou. El resultat és un producte literalment exquisit, el menjar del qual demore molt complagudament.
Els fets significatius que expliques Tallers en aquest llibre, descriu bastants de paisatges, descriu les aigües cristallines i parla molt també del caràcter mallorquí. I una de les coses que el sorprèn més és la humilitat de la cuina. Una de les coses fonamentals que descobreix és el valor del pa amb oli. Van un dia amb els seus parents en una excursió i crec que paren a prop d'algun lloc a Valldemossa, si no estic equivocat, i allà entren en un restaurant i demanen diferents coses, i entre elles demanen el pa amb oli i ell descobreix el pa amb oli mallorquí, queda absolutament fascinat per la textura del pa, sobretot, i per les temàtiques de la Mallet.
El paper de Mallorca a la seva vida, però, no acaba aquí. Durant els anys de la transició, es converteix, segons Pau Alabajos, en l'únic recer.
Com estava vinculat familiarment, no, pel seu cunyat, Mallorca per ell era un lloc de fugida, és a dir, un lloc en el que estava a gust, estava tranquil i se n'escapava de la fressa del dia a dia i de, ja en la batalla de València, de les amenaces i de la intensitat amb què l'havien posat com si diguem un punt de mira, no? a la Santíssima Trinitat, a Vicent Andrés Díaz, a Joan Fuster i a Manuel Sánchez Guarner, que eren, considerem, els líders d'aquella generació. I en aquest sentit, crec que passa un poc el que passa a nivell de països catalans, que tenim una desconeixença dels territoris, que hauríem de trencar aquestes fronteres mentals, no? Aquestes fronteres autoimposades moltes vegades, perquè n'hi hagi relacions de doble via.
I arribem a la Batalla de València, un episodi de la història que va marcar la vida dels Tallers, Joan Fuster i Manuel Sanchís Guarner.
La extrema dreta, la ultradreta, que era més extrema i dreta que mai, el 9 d'octubre de 1977, que hi ha una manifestació per l'Estatut, l'Amnistia i l'Estatut d'Autonomia, aplega 1 milió de valencians i valencianes en el carrer. Això, d'alguna manera, espanta moltíssim la dreta, que veu que se'ls està anant de les mans la construcció d'eixa protodemocràcia que començava a caminar. I aleshores s'inventen el secessionisme lingüístic, que és un partit que com Unió Valenciana, que reclamava que el valencià i el català eren llengües diferents, i al mateix temps, fora del que és l'àmbit institucional i polític, el que fan és atiar l'extrema dreta, la violència de l'extrema dreta contra aquestes persones que eren líders del moviment més d'esquerres i més nacionalista. I, evidentment, les persones que triaren van ser Sánchez Guarner, Joan Fuster i Vicent Andrés Estellés.
Estellés ha esdevingut un símbol. La Generalitat de Catalunya li concedeix el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. És un home perseguit per la dreta més rància. Maria Consuelo Reina, directora de Les Províncies, aprofita una baixa per concedir-li la jubilació i el poeta es veu obligat a deixar la seva ciutat, València. El poblet de Benimodo trobarà finalment la pau i s'entregarà amb tota la seva ànima a la redacció ingent del Mural de València, una declaració d'amor a la seva terra. Tancarem aquest petit homenatge al poeta de Burjassot amb un poema del guardonat recull Inventari Clement de Gandia, publicat el 1971. Els versos que ha triat Aina Montferrer componen el tema Un fons d'acordió. Vicent Andrés Estellers, En estat pur.
Una cançó que sí, cara tota la vida, una cançó que no, cara tota la mort. I nosaltres passàvem pels carrers del crepuscle sota els arbres quiets i ens volíem i ens duia una lenta nostàlgia. El pa es coïa amb llenya, el gran foc dels garbons. A les llaunes hi havia els geranis, la gràcia, i les llums del cinema i la música humil i gastada en les vores. Les tavernes obertes, xiquets en el rastell, les grans nits de calor, la llum sobre la taula, meló d'Alger, botija. Una cançó que sí, cara tota la vida, una cançó que no, cara tota la mort. Hi havia un moment que sorgia la lluna. Tornaven per les sendes lentíssimes parelles. Les granotes botaven en tots els arrossars. Passava lluny el tren amb els cristalls encesos. Tornava a casa el pobre cec de l'acordió. Pujava la tristesa. Una xica cansada tornava de l'amor. La ràdio, la tisana, l'aigua dels quatre grans, el rosari en família, l'herba de les olives... Una cançó que sí, cara a tota la vida, una cançó que no, cara a tota la mort. Damunt la pedra blanca s'adormia la lluna.
En aquest reportatge hem comptat amb la col·laboració d'Àlex Besalduc, Daria Malajaeva Sánchez, José Ángel Sánchez i Imma Yepes. A més de Sonata d'Isabel, de Pau Alabajos, i el Bolero de l'Alcúdia, versionat per Maria Dalmà Bonet, heu pogut gaudir de les dues versions del tema Mentre dorm la meua gent, de Jordi Caballero, fet especialment per aquest reportatge. A tots ells, moltes gràcies. Jo sóc Mireia Balasc i aquest és un podcast per El Salto Ràdio.
El Salto Ràdio, fent so en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com.